Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament es reunirà amb els treballadors d'Esmatza aquest dijous. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu de la trobada és posar sobre la taula les mesures plantejades des de l'equip de govern, en cas que la companyia no faci marxa enrere en la seva decisió d'acomiadar 17 treballadors a partir del setembre. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, creu que darrere d'aquesta decisió s'hi amaga un greu problema.
Tot al final ens porta a una situació també que revela que hi ha una certa situació de potser d'insolvència econòmica, però bueno, en tot cas això també ho analitzarem i prendrem mesures si cal fer front a una situació en la que l'empresa no es veu capaç econòmicament de dur a terme el contracte tal com està.
La reunió entre l'Ajuntament i els treballadors serà dijous a 11:45 del matí al Casal Pere IV.
45 hectàrees de cultiu de propietat municipal es posaran a disposició dels pagesos professionals.
Forma part del pla per renovar la vida del parc agrari després que el projecte anterior quedés aturat per la crisi. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, considera que aquestes terres ofereixen moltes possibilitats.
Té els elements desitjables per un professional, eh? Suficient superfície, suficient qualitat i accés a l'aigua.
La concessió d'aquestes hectàrees serà el preu mínim fixat per la llei i estarà finançat en un 80% durant els 3 primers anys en cas d'optar pel cultiu ecològic.
En esports, Pablo Becerril serà el nou tècnic del Sabadell B.
Així ho ha decidit el nou coordinador del filial i el juvenil arlequinat, Toni Cáceres. Becerril és conegut a la ciutat, ja que va estar molts anys a les files del mercantil, on va assumir diferents rols.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem una parada per obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, de nou dia marcat per les altes temperatures. Què hem d'esperar per les pròximes hores i també de cara a demà? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, seguim sota els efectes de l'anticicló i això es tradueix doncs en bonança. De fet, el sol, el protagonista durant les jornades, també va ser dilluns, avui dimarts, també serà els propers dies, però avui ens centrarem aquesta tarda amb alguns núvols que creixen a zones del nord-est del país, també el Prepirineu, però en general el cel està en aquests sectors mig ennuvolat i no s'esperen precipitacions. Tot plegat amb un ambient on les temperatures estan semblants o una miqueta més baixes que ahir, amb aquest ambient però que es manté càlid i xafuós a la costa, amb valors que estan movent-se ara mateix al voltant dels 28 o 32 graus, els més alts cap a les Terres de l'Ebre. I seguirà així, ja ho dèiem, i és que es mantindrà el temps assolellat de cara a demà dimecres, amb uns petits canvis al sector occidental del Pirineu, on podran haver-hi alguns ruixats durant la tarda. I d'moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a Barcelona i a Cerdanyola en sentit nord. A la B30 també hi ha retencions a Barberà en sentit sud. En canvi, a Barcelona se circula còmodament, sense incidències, a les dues rondes. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Els treballadors d'Esmatza coneixeran aquest dijous les mesures plantejades per l'Ajuntament per fer front als possibles escenaris de futur de la companyia. Des de la Regidoria de Serveis Centrals s'ha convocat aquest migdia els representants de les diferents seccions sindicals amb representació a la concessionària. Tot plegat després que ahir el gerent d'aquesta, Eugenio Díaz, anunciés l'acomiadament d'un mínim de 17 treballadors a partir del mes de setembre.
La trobada entre l'Ajuntament i els treballadors servirà per presentar les mesures que l'administració local té la voluntat d'aplicar en cas que Esmatza no es faci enrere en el seu anunci. Aquestes mesures no han transcendit encara, però el regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, sí que ha avançat quin és l'objectiu de fons.
Volem traslladar també el nostre compromís ferm, el compromís que hem anat traslladant de manera repetida i de que vetllem per l'interès general, pel servei, pel compliment del servei, però també volem vetllem per la continuïtat dels llocs de treball i les condicions laborals. I demà mateix els convocarem a alguna reunió per traslladar-los totes les mesures que tenim previstes si l'empresa no es veu capaç de tirar endavant el contracte econòmicament.
En tot cas, per Pere Arnau, l'important és evitar aquests acomiadaments. Així mateix, des de l'Ajuntament també volen garantir que la ciutat no pateix els efectes d'una neteja viària i recollida d'escombraries deficient. La reunió amb els treballadors serà aquest dijous a 11:15 del matí al Casal Pere IV.
La Crida defensa la necessitat d'emprendre les mesures necessàries per impedir acomiadaments.
Des de la Crida per Sabadell s'han posicionat a favor dels treballadors i han assegurat a través d'un comunicat que no permetran cap acomiadament ni xantatge per part d'Esmatza. La formació també defensa la necessitat d'emprendre les mesures necessàries per impedir la pèrdua de llocs de treball, així com l'empitjorament del servei. En aquest sentit, des de la Crida reiteren que els ciutadans necessiten tenir la tranquil·litat que no hi ha ningú enriquint-se a costa dels diners públics.
Aparquem el cas Esmatza, abordem altres qüestions. L'Ajuntament impulsa un projecte per tornar a donar vida al parc agrari després que la iniciativa original per facilitar que les terres de Can Gambús estiguessin cultivades quedés aturada arran de la crisi econòmica. Durant la segona meitat d'aquest any, l'administració local posarà a disposició dels pagesos professionals de la ciutat les 45 hectàrees de parcel·les municipals cultivables, distribuïdes per diferents punts de Sabadell.
A principis del 2019, els terrenys que ara mateix estan en desús podrien estar conreats. L'objectiu és donar sortida a totes les finques de la ciutat més enllà de la de Can Gambús. Ho ha apuntat el tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga.
Per una banda, que les terres estiguin conreades i que siguin utilitzades, i per altra, afavorir, en la mesura que puguem, el que és la producció de proximitat a la ciutat. De tal manera que aquests productes del rural treballarem també perquè acabin consumits a la nostra ciutat, afavorint doncs, el comerç de proximitat i amb menys emissions.
37 de les 45 hectàrees que es posaran a disposició de la desena d'agricultors professionals sabadellencs són de secà, mentre que la resta són d'horta. No obstant això, comparteixen atributs, com explica Berlanga.
Donar el valor, tenir una finca agrícola d'hectàrees en un entorn urbà, doncs té un valor que no té a les Garrigues o algunes zones de l'Empordà. Per tant, el valor d'estar en una ciutat de l'àrea metropolitana pròxima a una autopista amb grans nuclis de població i tenir terres té un gran valor. Per altra banda, les terres que estem oferint en el seu conjunt són de la Plana del Vallès i són molt aptes per l'agricultura. Parlem de terres en el seu conjunt molt bones. I tercerament, són terres que les d'Horta tenen aigua, tenen accés d'aigua. Ara veureu aquí doncs, la bassa amb el sistema de distribució.
Les parcel·les municipals es posaran a disposició dels pagesos professionals per 7 anys, amb opció de pròrroga fins als 14, a uns preus molt més ajustats que els de la resta del mercat. A més, si s'opta per l'agricultura ecològica, el cost anual està finançat al 80% durant els 3 primers anys arran d'una subvenció europea.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La novel·la Un fil invisible de Gemma Lienas s'emporta el 38è Premi BBVA Sant Joan de Literatura. Aquest guardó l'entrega la Fundació Antigues Caixes Catalanes i és el tercer més ben dotat de les lletres catalanes amb 35.000 euros.
L'escriptora Gemma Lienas ha vingut avui al matí per parlar de la seva novel·la, que el jurat ha considerat la més adequada per endur-se el Premi Sant Joan d'entre les 44 obres presentades en aquesta edició. Lienas ho ha apuntat per on van les dues històries paral·leles del seu text.
La Júlia, que és guionista, fa guions de documentals de ciència, decideix fer-ne un sobre la descoberta de l'ADN, l'estructura del doble hèlix de l'ADN. I aquestes dues coses van en paral·lel, tot i que el tema central de la novel·la és aquest secret familiar.
Com és habitual en les seves novel·les, la perspectiva feminista hi és ben present.
La meva mirada és reivindicativa, jo tinc una mirada feminista i, per tant, les meves novel·les sempre tenen aquesta mirada. I sí, efectivament, malgrat que el gros de la novel·la és aquesta intriga familiar, el fet de desenvolupar el guió sobre la descoberta de l'ADN em permet recuperar la figura de la Rosalind Franklin, que va ser una química i cristal·lògrafa molt important, però que no ha tingut mai el reconeixement que mereixia.
L'entrega es va celebrar ahir a l'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell. L'acte, que va agradar molt a la premiada, va comptar amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent.
No deixem la cultura perquè la companyia La Calòrica i el dramaturg Joan Yago marxen de Sevilla, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Max de Teatre amb dos guardons. Uns 5.000 votants han premiat Fair Feili a la categoria de millor espectacle revelació i el segon pel seu autor, a l'actor revelació.
Tot comença amb quatre joves que tenen una idea revolucionària i volen muntar una empresa. Amb aquest argument comença Fairplay, una obra estrenada el 2017 dins del cicle El Cicló, de teatre independent del Tantarantana i que enguany ha fet temporada a la sala Villarroel. El sabadellenc Marc Rius és un dels actors d'aquesta companyia.
Nosaltres no gaudim de cap actor mediàtic ni cap director mediàtic que pugui fer una ajudeta, no? Aleshores ho tenim molt complicat. Realment el que ha funcionat és la història, una història d'un grup d'amics que decideix, es veu immers en un aero de l'empresa i decideix emprendre, perquè ha trobat una idea que pot canviar el món, no? Una idea que pot ajudar a canviar la vida de la humanitat.
Rius reconeix que estan contents i sorpresos alhora perquè no s'esperaven pujar a la gala del teatre a nivell estatal i menys dues vegades.
Esperem que gràcies a aquest tipus de reconeixements, que més enllà de l'estatueta no hi ha res més al darrere, una de les coses que sigui és que ens ajudin a obrir portes, sobretot, perquè ja et dic, d'idees no ens en falten i el que ens falten són recursos i esperem que aquests premis serveixin per això també.
L'obra, escrita per Joan Iago, es podrà tornar a veure dins del Temporada Alta de Girona i a la renovada Sala Beckett a partir del maig que ve.
I afegim més apunts del dia, nova onada d'incendis en contenidors de la ciutat.
El primer va tenir lloc a la Concòrdia entre els carrers Parma i Abat Escarrer. Les flames van afectar dos contenidors, un de vidre i un altre d'envasos, i tres vehicles estacionats. L'altre s'ha produït aquesta matinada al carrer Comèdies al centre i el foc ha calcinat un contenidor de reciclatge de paper.
Compte enrere per donar el tret de sortida al Fresh Festival.
El festival, que arrenca diumenge amb la proposta La nit dels musicals de Sabadell, ja ha venut més d'un 30% de les entrades, unes 2.200 de les 7.000 que estan a la venda. El certamen s'allargarà fins al 26 de juliol amb més d'una trentena d'espectacles a la fresca del Jardí de l'Espai Cultura de Sabadell.
I la Universitat Autònoma de Barcelona deixarà de generar 13.000 tones de CO2 gràcies a l'energia verda.
La UAB consumirà per primera vegada el 100% d'energia verda gràcies a la compra conjunta que ha fet amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest consum li suposarà un estalvi d'emissions equivalent a 36.000 viatges entre l'Autònoma i Barcelona en ferrocarrils cada dia durant un any sencer.
Aquesta setmana Sabadell ha organitzat una sèrie d'actes de commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades. En el marc d'aquestes accions, des de 6:45 de la tarda es presenta l'informe anual de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat del Centre Espanyol d'Ajuda al Refugiado. Anem fins la Biblioteca Vapor Badia amb el nostre company Aleix Graell. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, des de 6:45, com deies, la xerrada és les persones refugiades a Espanya i Europa i va a càrrec del Miguel Pajares. Ell és el president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Doncs bé, ja hem pogut escoltar-lo una estona i dels titulars que se'n poden desprendre d'aquesta xerrada, d'aquesta presentació, és que Europa està fracassant estrepitosament amb la seva política de migrants. També ha dit que el CECA, el Programa Europeu d'Ajuda a la Persona Migrant, no funciona perquè cada estat interpreta la llei a la manera que vol. En aquesta raó de ser, és a dir, els estats fan el que volen amb aquesta llei. Només per posar-ho amb dades, diu que el 2015 hi va haver 15.000 refugiats, persones refugiades, que van demanar l'asil a Espanya. El 2016 eren 16.000, però de 2016 a 2017 ja van ser 31.000 persones les que van demanar asil a Espanya. Entre els dos països que més ciutadans demanaven asil són Venezuela i Síria, només per posar dos exemples. En el cas de Venezuela, 10.000 persones van demanar asil al 2017. Com deies, aquesta setmana es dedica a les persones refugiades i això seguirà demà amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, amb una activitat oberta a la plaça Doctor Robert entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. I aquesta nit, per qui passi per la plaça Catalunya, veurà que està il·luminada la font de color blau. Aquest és el color de l'ACNUR i és un color en record de les persones refugiades.
Moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos. Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Màlaga. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Taxi Sabadell. Et traslladem a l'aeroport amb màxima puntualitat, confort i seguretat i et recollim, i així evites cues. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat del dia. Comencem parlant de política del Partit Popular, perquè la cursa per liderar aquesta formació després de Mariano Rajoy suma dues noves competidores.
La primera és l'exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, qui ha presentat formalment avui la seva candidatura per liderar la formació.
Hoy, con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular.
L'altra candidata és l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que s'enfrontarà a la seva màxima rival després del no del president gallec Alberto Núñez Feijóo.
Yo creo que en el Partido Popular todos nos tenemos que sentir compañeros de este proyecto, porque somos compañeros en algo que nos une a todos en nuestros principios, que es servir a España. Porque también presento mi candidatura porque creo en España y creo que España necesita un Partido Popular unido y fuerte.
El Congrés dels Populars serà els dies 20 i 21 de juliol.
Pedro Sánchez demana al PP que no fomenti la confrontació territorial amb Catalunya.
El president del govern espanyol ha emplaçat els populars a no atiar greuges territorials entre Catalunya i la resta d'autonomies. Ho ha fet en la primera sessió de control al Senat, on també ha criticat que l'oposició de la formació conservadora a l'Estatut ha fet augmentar l'independentisme al país.
El govern català demana al rei que recapaciti abans de la seva visita a Catalunya.
En concret, es refereixen al discurs que el monarca va donar el 3 d'octubre de l'any passat. Quim Torra encara no ha decidit si assistirà a la inauguració divendres dels 18è Jocs Mediterranis que es faran a Tarragona, a la qual sí que hi anirà el rei. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha afirmat que no hi serà.
I a tot això, Inés Arrimadas ha trucat al president Quim Torra.
La líder de l'oposició afirma que ho fa per rebaixar la tensió i explicar-li la proposició de llei del seu grup que demana la neutralitat de les institucions. El president de la Generalitat va oferir a Arrimadas a anar a Palau quan vulgui.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que el trasllat dels presos catalans és una qüestió de proporcionalitat.
No es simplemente un acto de buena voluntad, es aplicación de la ley, es un principio de proporcionalidad, de necesidad, de adecuación de los medios y de las conductas y de los comportamientos del Estado a otras exigencias y necesidades. En este caso...
Marlaska també ha reconegut que el trasllat a Catalunya també afavorirà el seu dret de defensa i estarien més a prop dels seus familiars.
El govern italià prepara un cens de gitanos per expulsar les persones sense permís legal de residència.
Aquest és l'últim anunci del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que ja ha provocat el xoc amb el seu soci de govern del moviment 5 estrelles, Luigi Di Maio. El 2010, la Comissió Europea ja va amenaçar França de suspendre la seva participació al Club Europeu per una iniciativa semblant.
I des de l'altra banda de l'Atlàntic, Trump atiar el foc.
El president nord-americà ha reforçat les seves bases assegurant que els Estats Units no seran un camp de refugiats com sí que passa a Europa. Trump també ha disparat contra el govern alemany per les seves polítiques migratòries.
I un últim apunt, Google vol desbancar Spotify.
YouTube Music és l'aplicació que acaba d'arribar a Espanya per competir en el sector de la música en streaming. Tindrà un servei gratuït amb anuncis i un de premium per 9,99 euros al mes sense publicitat.
I ara, fet aquest repàs a l'actualitat més enllà de Sabadell i de la comarca, és moment d'obrir pàgina esportiva amb el Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El nou coordinador del filial i el juvenil del Sabadell, Toni Cáceres, ha començat a prendre les seves primeres decisions i d'entrada ha pogut tancar el fitxatge del tècnic del B. Es tracta d'un vell conegut de la ciutat, llavors a les files del mercantil, com és Pablo Becerril.
L'ex del mercantil amb qui va pujar a divisió d'honor juvenil i que aquesta última temporada ha estat al Manresa de Lliga Nacional. Enmig de tot això, dues experiències al futbol amateur, amb l'Avià i el Martorell. Toni Cáceres, que avui ha estat presentat pel Sabadell al costat de Becerril, ha parlat de les principals virtuts del nou tècnic del filial arlequinat. D'entrada, una de les coses que més es valoren és la seva experiència amb jugadors joves.
Ha tratado con juveniles en esa etapa de tercer año juvenil, que es lo que se va a encontrar ahora en un tanto por ciento elevado de la plantilla. Conoce todo el mercado de juveniles estos que acaban que han acabado de tercer año, que ha sido su primer año de amateur durante esta temporada pasada. Y ese es un entrenador que conoce muchos jugadores de esta etapa.
I és que, tot i la mala experiència de l'any passat, aquesta tornarà a ser la filosofia del Sabadell B. Així ho ha explicat el nou coordinador del filial, el femení i el juvenil, un Toni Cáceres, que, com va avançar Ràdio Sabadell en el seu moment, pren el relleu de Jordi Branzuela i accepta el repte amb moltes ganes i amb l'experiència d'haver fet les mateixes tasques al Can Rull Rómulo Tronchoni. Cáceres admet que és un repte molt important i afirma que farà tot el possible per estar a l'alçada d'una entitat com el Sabadell.
Para mí es un reto muy importante, es un premio a la labor que he hecho en el fútbol base de un club como el Can Rull, que me lo ha dado todo, y bueno, y espero estar a la altura de esta nueva labor que se me ha encomendado.
Amb una agenda molt carregada i un munt de feina sobre la taula, el proper repte de Toni Cáceres serà tancar el fitxatge del nou tècnic del juvenil del Sabadell a la Lliga Preferent, una decisió que es podria accelerar en els pròxims dies.
El Sabadell Nord continua planificant la plantilla de la pròxima temporada a la primera catalana. Avui, el conjunt de Can Uriac ha confirmat tres fitxatges més.
Es tracta del davanter Alan, que arriba del Cerdanyola de tercera divisió, Isaac Serna, defensa procedent del Castellà de primera catalana, i el porter Javi Piso, un jugador jove que aquesta última campanya ha jugat al Mollet de la Lliga Nacional Juvenil. Tres jugadors que han de portar qualitat, il·lusió i empenta al projecte del Sabadell Nord per a la propera campanya.
Tanquem el bloc dedicat al futbol amb el sabadellenc Jordi Massip, que tornarà a primera divisió la pròxima temporada. Ho farà defensant la porteria del Valladolid, equip en qui el passat cap de setmana va assolir l'ascens després de superar de forma clara el Numancia a l'eliminatòria decisiva.
Massip està descansant i carregant piles després d'una temporada molt exigent amb 46 partits i moltes emocions. El porter sabadellenc encara recorda tot el que van viure diumenge als carrers de Valladolid amb l'afició del Pucela. Jordi Massip reconeix que després d'una primera part de la temporada irregular, l'arribada de Sergio González a la banqueta ha estat clau per poder aconseguir l'ascens.
Ha sigut clau l'arribada del Sergio. Ha caigut al vestidor molt bé, ha sabut parlar amb els jugadors, canviar quatre coses al seu estil i bueno, s'ha enxufat, no, com diríem, i hem fet un tram final molt bo, molt bo, de molt de mèrit, de guanyar rivals directes a casa, a fora. Hem guanyat molts partits fora que ens va gustar en tota la temporada guanyar molt i penso que sí, que ha sigut un èxit a la temporada i com hem acabat.
Un Jordi Massip que no es penedeix d'haver escollit el Valladolid l'estiu passat a segona divisió i que ara espera aconseguir la permanència a primera la propera temporada.
Gran pas endavant de la selecció espanyola masculina de waterpolo. Els nois de David Martín amb el jugador de l'Astralpool, Sergi Cabanes, han aconseguit derrotar Croàcia als penals i d'aquesta manera sumen la primera victòria a la superfinal de la Lliga Mundial que s'està disputant a Hongria.
Els espanyols han fet un gran partit i han entrat al darrer període amb un lleuger avantatge, 8-9. En aquests últims 8 minuts, Croàcia ha estat molt bé defensivament i ha deixat a 0 Espanya, que tot i així només ha encaixat un gol, havent de decidir-se el partit als penals. La selecció espanyola masculina ha estat molt encertada des d'aquesta distància i ha acabat guanyant per 13-10 a la vigent campiona del món, en un triomf de molt prestigi i que pot ser clau per assegurar el segon lloc del grup després de la derrota ahir 8-6 contra els Estats Units. Demà els de David Martín tancaran aquesta primera fase de la superfinal de la Lliga Mundial, enfrontant-se a partir d'un quart de set de la tarda al Kazakhstan.
La sabadellenca Caral Castellet es troba a l'equador de la seva recuperació. La rider local va ser operada amb èxit fa pràcticament 3 mesos d'una inestabilitat a l'espatlla que condicionava el seu dia a dia. Ara treballa per poder tornar a competir a l'inici de la temporada de snowboard a finals d'octubre o a principis de novembre.
Aquesta ha estat la lesió més important de la sabadellenca en tota la seva carrera esportiva. Per tant, no vol córrer riscos i, tot i que aquest és l'objectiu, no estarà decebuda si es perd alguna de les primeres cites del calendari. En breu marxarà cap a Suïssa o Nova Zelanda, seguint el consell dels fisioterapeutes, i començarà a fer exercici de força. Caral Castellet afirma que el més important és tornar a la competició amb seguretat per no recaure.
Poder començar amb la seguretat de que qualsevol caiguda, qualsevol cosa, doncs no tens el risc de caure al gel, no? Però si no, doncs començaria a Suïssa, al glaciar, i a partir d'allà doncs seguir amb la temporada d'hivern, que començaria al cap de poc.
Una Caral Castellet que apura els últims dies de vacances a la nostra ciutat abans de marxar cap a Suïssa o Nova Zelanda i començar a pensar la pròxima temporada.
I abans de marxar parlem de l'èxit assolit pel Femiesport. El conjunt ballesà, amb una bona vinculació amb els amics del Pou Nou Escorial, jugarà la pròxima temporada la primera divisió espanyola de futbol sala femení.
Un èxit absolut que han assolit després de superar el Xantrea de Pamplona a l'eliminatòria d'ascens, 1-1 al partit d'anada jugat a Navarra i 2-0 a la tornada disputada dissabte passat al pavelló del nord de la nostra ciutat. L'entrenadora de les ballesanes, Tati Torres, es mostra molt contenta amb aquest ascens i diu que ara hauran de treballar molt perquè la diferència de nivell entre una categoria i l'altra és abismal.
Molt, molt, és abismal, no? El canvi de primera és espectacular perquè realment a primera hi ha equips que treballen tots els dies de la setmana, que són professionals, i aquí no tenim aquesta gran sort.
El Femiesport serà el segon equip català, la màxima categoria del futbol sala espanyol femení. El Penya Esplugues porta anys jugant a primera divisió i demostrant el seu potencial entre els millors equips espanyols.
Gràcies, Joan, per aquesta informació esportiva. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dimarts 19 de juny. Abans us volem recordar diferents qüestions, per exemple, que en els pròxims minuts podreu trobar ampliada la informació de l'informe dels refugiats que s'està presentant a l'auditori de la Biblioteca Vapor Badia des de 6:45 de la tarda. Alguns dels titulars que ens ha deixat aquest informe és que durant el 2017 més de 31.000 persones de diferents punts del món han demanat asil a Espanya. Es tracta d'una xifra que duplica la registrada l'any anterior, el 2016, quan 16.000 persones van demanar accedir al país. Una de les conclusions d'aquestes xifres és també que aquest programa europeu d'acollida no funciona perquè cada país fa la lectura diferent d'aquest programa i, per tant, Europa s'hauria de fer un replantejament. Una notícia que trobareu ampliada al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, en els pròxims minuts. Com dèiem, és hora de marxar, però abans també volíem acomiadar l'Iñaki Etxegaray, que ha estat tècnic en pràctiques, que ens ha acompanyat al Notícies Vespre durant els últims mesos. Moltes gràcies, Iñaki, i molta sort. Dit això, ho deixem aquí, recordar-vos un cop més que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a Instagram. Com dèiem, ho deixem aquí a la 94.6, però tornem demà a les 9 a partir d'aquesta hora amb el programa Al Matí amb Raquel Garcia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.